Hola, bon dia. 16 de novembre de 2023, episodi 80 d'Un dia perfecte, així a la UPB Ràdio, que ja saps que és l'emissora de la Universitat Politècnica de València. Abans de començar, comentar que sí, que al final m'he tret aquella polsera que comentava l'episodi anterior, una polsera que em va regalar ma mare i en teoria devia de traure la bona sort, però que no era el cas. De fet, tot el contrari. I és que me l'ha tret perquè l'altre dia mentre caminava per així, prop de casa, al carrer Llíria, que hi ha un edifici que es va cremar, està abandonat, doncs entrava un colom, entrava per la finestra, es va recolzar a la part inferior de la finestra i sembla que allí hi havia un tros de fusta que estava solt i cremat i em va caure a sobre, em va caure al cap, literal. Una raó de pes per a llevar-me ja la polsera. Jo he repetit moltes voltes que no crec en absolutament res. Així que imagina jo si he de creure en polseres, en amulets o en històries d'estes. Però, fent memòria, recordo que fa 10 anys també portava una altra pedra que em va regalar ma mare, que ma mare és que no creu en això tampoc. Imagina que desespera estaria per canviar la vida del seu fill i a traure la bona sort que em va regalar com un collar que tenia una pedra enorme i devia traure la bona sort. I encara fent memòria, recordo que als 80 i als 90 també. En aquella època era molt comú portar los chupetes de la suerte, los trolls de la suerte o los chinitos de la suerte com a polseres o com a collars. No crec que entén aquestes coses, però ja veieu, des dels 8 o 9 anys que porto intentant atraure la bona sort amb amuletos i collars i històries així. Que jo no sé què seria per a mi, amb 8 o 9 anys, atraure la bona sort. El que sí que sé és que a dia d'avui, per a mi, la bona sort seria que els anàlisis de... Bueno, els anàlisis tornen a uns nivells correctes. La pressió arterial que estiga ja per fi correcte, que torna el colesterol on toca, els triglicèridos i altres nivells. I sobretot, que tarde molt i molt en aparèixer la disfunció erèctil.
¡Hey! Eduard, que ya llevas un buen rato hablando y a mí aún no me has presentado.
Ey, Daniel, sí, perdona, disculpa, es que es coger el micro y ya me aíslo de todo y de todo. Sí, va, pues eso, preséntate.
Pues nada, que hola a toda la supuesta audiencia que nos escucha.
Bueno, Daniel, ya que estás aquí, ¿tú crees en estas cosas de los amuletos y objetos que atraigan la buena suerte?
Sinceramente no, solo creo en el trabajo duro. El trabajo duro es el que al final atrae a la buena suerte.
Yo, Daniel, ya sabes que no creo ni en el trabajo duro, ni tampoco, evidentemente, en los amuletos, pero mira, me estoy mirando en esta web que todo lo vende, y veo que aún siguen vendiendo chinitos de la suerte. Es evidente que si siguen vendiendo los 30 años después, es que sí que funcionará. I a l'episodi 80 d'Un dia perfecte, que poquet queda per al centenar, ara que pense, doncs parlaré amb Gemma del Rei Jordà i Mònica del Rei Jordà. Les dues són, evidentment, són germanes, són bessones i són integrants d'Art al Quadrat, artistes, gemeles, mujeres, madres. I Sofia, que fa cosa d'un mes vaig escoltar la seva cançó, Decir Adiós, em va agradar molt i vaig dir, escolta, vaig a buscar més temes d'aquesta xica i em van agradar també. I no res, que ella també passarà pel programa. Per cert, ni Sofia ni Art al Quadrat, Gemma i Mònica m'han demanat una remuneració.
Veo que le sigues dando vueltas a lo de la remuneración que te pidió un artista por ser entrevistado en el programa. ¿Cómo quedó el asunto?
Pues el asunto quedó en nada. Yo les contesté diciendo la verdad, que yo no ganaba nada y que no podía ofrecer nada. Y no me contestaron.
Vaya, encima ninguneado. Eso tiene que doler más.
Sí, es como un ghosting de esos. Bueno, es igual. Mira, vamos a escuchar a Sofía.
Dele, jefe. Soy todo oídos.
Mira, Daniel, la voy a poner en cassette que está de moda.
Aquí somos muy modernos, sí.
Me hago sentir que yo no soy así. Hola, Sofía, ¿qué tal? Moltes gràcies per estar aquí, és Matías, i a un dia perfecte a la UPB Ràdio, l'emissora de la Universitat Politècnica de València.
Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta, això que està sonant és un tema teu que s'anomena Decir Adiós, que crec que va ser el teu primer llançament en solitari?
Sí, sí.
Perquè abans tu bueno, tocaves en altres grups, crec que tocaves el baix.
Sí, tocaves baix a un grup i la bateria a un altre. I després vaig començar amb aquest projecte amb l'ordinador. Aquest va ser un dels primers temes que vaig fer.
Et vas llançar, crec que durant el confinament, com moltíssima gent,
sí,
pues, va reflexionar molt, no? I tu vas decidir com a llançar-te en solitari, o suposo que estàs creant per a tu mateix i vas dir, escolta, això funciona amb mi sola.
Bé, vaig començar a fer música sobretot allà perquè tenia molt de temps i em vaig descarregar un programa i ja està. Llavors vaig començar allà fent cançons així per Instagram, com més de broma, per entretenir-me. I m'ho va fer humo per treure-ho, així que sí, així va anar.
Sí, perquè tu ho fas tot, des de baixos, que bé, tocaves el baix, la bateria, i el teclat i tot te les veus també.
Sí, bé, està tot fet amb ordinador, excepte, bueno, com més temps ha passat, en els dies nous ja hi ha més...
Més postproducció? Més...
No, hi ha més instruments, però els primers discs que està fet tot amb ordinador, el single.
Són tot bases bastant electròniques, no? Són així un poc naïf, un poc... recorda un poc a la música dels anys 80, un poc Kraftwerk o coses d'avui en dia, com... Bueno, avui en dia ja no, però un poc com a... A mi em recorda un poc a John Mouse o a la Molly Nilsson, per exemple.
Sí, sí, sí.
Quins serien els teus referents un poc?
Sí, John Mouse m'ha influït bastant. M'agraden molt els seus... Bueno, es toca té, bueno, surts de melodies medievals i barroques i has fet que talli bastant les cançons.
És un personatge...
Es tenen cançons abruptes, sí, i detalls així abruptes m'agraden, m'ha influït bastant, la veritat.
És un personatge prou estrany el de John Mouse. Bé, i com definiries un poc les teues lletres?
És el que més m'acosta de fer, la veritat. Intent que se facin un poc a si mateixes. Intent que siguin bastant abstractes i alhora que tinguin un punt d'ironia. Però, bueno, això és el patró que hi trob. Però m'acosta molt perquè crec que som una mica exigent en no fer unes lletres així, pues, super pop i ja està. Crec que han de tenir un toc d'algo que les...
Profunditat de campo, no?
No profunditat, però jo que sé, algo que les contradigui o que tinguin algo de misteri o que puguin interpretar-se de diverses maneres.
Clar, és que de sobte t'has trobat que has de compondre tot, des de la música fins la lletra, i imagina que també actuar com tu sola, com ho dus, això de portar tot el pes a l'escenari?
Bé, això ja m'he acostumat. Me costa molt més fer lletres, la veritat.
Ah, sí?
Això ja està. Dos concerts.
Perquè si jo he estat un poc investigant en tu i he vist, per exemple, que vas guanyar un concurs, no recordo el nom del concurs que vas guanyar a Palma, que abans havia sigut semifinalista, crec que en una de les bandes que estaves, però que vas guanyar crec que el 2020, no?
Sí, en realitat vaig poder començar a fer tot això perquè vaig guanyar un concurs així de potra, perquè vaig presentar perquè la meva parella de llavors me va informar que hi havia una subcategoria de Minimal Wave, cosa que era així un poc estranya, i jo ja tenia uns quants temes i vaig dir, bueno, pues jo que sé, si guany, pues guany pasta, i me va sortir. Però bé, va ser una cosa que no m'ho vaig preparar ni res, així que molta sort.
I amb aquell premi vas tornar a invertir pues, per comprar més material o per llançar-te un poc més...
Vaig comprar un ordinador, perquè tenia un ordinador de merda. I vas comprar un ordinador i una targeta de so, perquè la meva també estava fatal.
Bé, si algú vol, es pot veure... Crec, jo l'he vist a l'actuació, que estàs allí amb el teclat, amb l'ordinador, i això ja fa 3 anys. Ha evolucionat molt, imagina, no? Perquè acabes de llançar en març un altre... seria el primer EP, no? Perquè l'anterior EP que vas llançar són recopilacions de primeres canciones, no?
Aquest que acabo de llançar és el recopilatori i el que vaig treure per març és el disc nou. I sí, ha evolucionat bastant el directe. Aquell és bastant terrible. Però bueno, sí, això.
Aquest disc crec que són 16 temes, és que ja... Pots comentar un poc sobre ell, definir un poc què és el que pretendies mostrar?
Bé, vaig començar a fer més cançons... O sigui, res, jo estava fent molt de temes i tal. El que passa és que els tenia bastant cremats i no ho trobava, o sigui, és un disc com més estrany. No trobava exactament què és el que volia fer i quan acabava un tema pues, el cremava bastant i no me convencia. O sigui, sempre he tingut com una autoexigència i una pressa molt heavy, però absurdes també, perquè tampoc, o sigui, ningú espera gaire ni res, però jo estava allà com molt, molt compulsivament fent això i els anava descartant. I al final tenia moltíssims de temes que podien agrupar-se en un disc. Llavors el segell me van dir que podia treure el que volgués i els vaig ordenar i me va quedar aquest resultat. Que al final estic bastant contenta. Crec que és el que més m'agrada que he fet fins ara.
Perquè el segell no et deixa via lliure, imagina.
Sí, totalment.
Bé, i ara que estàs treballant, imagina que estàs presentant treballant en directe i crec que estaràs a Madrid demà dia 17, pot ser?
Sí, el presentaré demà a Madrid i després vaig a Barcelona, a la Capsa, no, al Prat, perdó, i el 2 de desembre també tocaré a Barcelona i 13 de gener a Sevilla. I ja tornem a rodar un poquet.
I per València?
València és que ja he tocat bastant.
Ah, sí?
Sí, he tocat a la Resi en les 16 tonelades dues vegades i de moment pot descansar a València perquè si no s'afartaran de mi. Vull dir que dia 21 d'octubre ja vaig tocar i dia 23 de setembre també.
El 22 d'octubre moment, vas tocar en les 16 tonelades, pot ser?
No, el 21 d'octubre vaig estar a la Resi, i a la residència, que és un... Pues un
sí,
autogestionat, bastant... És l'únic lloc que queda així, un poc underground, bastant. I això, i el 16 vaig tocar Eso es como todo, que és un festi que munten uns amics.
Doncs, Sofia...
Festi discos i tal.
Si vols ens acomiadem amb una cançó, tria tu, una de les que vull escoltar, són teues, i ens acomiadem. A mi se cansó. Quina t'agradaria que escoltem? Hem començat a dir adiós, que va ser, com hem dit, el primer llançament que vas fer en solitari.
Bé, pues a un Dragones en mi portal, que fa temps que no l'escolt, per refrescar un poc.
Moltíssimes gràcies, Sofia. Pues escoltem, d'acord?
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Thank you.
Jefe, creo que has dicho EP en vez de LP en la entrevista a Sofía.
Sí, creo que tienes razón.
Y se te ha olvidado comentar que en la web de Humo Internacional se pueden comprar sus discos.
Sí, también se me ha olvidado. Mira que lo tengo todo aquí apuntado, pero luego se me olvida.
Pues ya llevas unas cuantas entrevistas como para olvidarte de estas cosas. A mí no se me pasaría.
Escolta el podcast d'Un dia perfecte a radio.upb.es, a la secció de Ràdio a la Carta, a iVoox i a Spotify. Oye, Daniel, ¿y qué te parece la idea de enviar a modo de remuneración unos chinitos de la suerte? Creo que con 35 euros tienes unos 60, así que me da para remunerar a aquellos que me los pidan durante al menos una temporada. ¿Qué te parece?
Una idea espeluznante.
Es ironía, Daniel. No voy a enviar absolutamente nada. Escucha lo que te voy a contar. El otro día estaba a la cua del charter, anaba a pagar y davant de mí ya había un punky amb tres jaunes de cerveza, anaba a pagarles. Y era un punky, no sé, de estos de toda la vida, vestido de negre, amb cadenes y amb una cresta. Bueno, Daniel, explica tú mejor qué es un punky.
Pues un punky es aquel que sigue la doctrina del punk, un movimiento contracultural que surgió
en el
Reino
Unido.
Vale,
con esto que has dicho de movimiento contracultural, con esto me vale para explicar la anécdota. El caso es que el punky al que yo suposaba como contracultural estaba allí a punto de pagar y yo pensaba, madre de Dios, que le iban a demandar la tarjeta de descompte y fidelització de charter, la del consum. I jo pensava, jo, si fos el caixer, jo no li demanaria com va tindre un punky una targeta del consum. Doncs el cas és que li la va demanar i el punky li la va donar. Ostres, un punky que té la targeta de descompte del consum. Com t'has quedat, Daniel?
Sinceramente creo que caes en los clichés y estereotipos. Hasta las tribus urbanas evolucionan.
Bueno, pues sí, bueno, igual tienes razón, sí. Todo cambia, todo evoluciona. Manuel Méndez, més conegut com a Manolo Cabezabolo, va néixer a Saragossa l'any 66 i jo suposo que si és més o menys de la meva edat l'hauràs escoltat molt i molt als anys 90, aquell que cantava "I usted que opina de la porta de la gallina". Bé, el cas és que fa molt poc de temps, molt poques setmanes, s'ha estrenat un documental sobre la seva vida. Un documental que s'anomena "Si todavía te quedan dientes es que no estuviste ahí". Un treball del realitzador José Alberto Andrés Lacasta i de la productora Ducardelín Studio. No sé si es pot veure online, crec que no. Imagine que en algun moment arribarà a alguna plataforma, però estic pegant li voltes que seria interessant parlar amb el director. Ja ho veurem.
No le des, cuentas a eso. ¿Cómo vas a irte a ocupar el Congreso? No le des, cuentas a eso. ¿Cómo vas a irte a ocupar el Congreso? Pues por eso, oh, no comas que seas de eso. Pues por eso, oh, no comas que seas de eso. No.
Aquí está mi píldora suicida. Este mes salió de sabor de fresa. Pruébela.
No, gracias.
No tenga miedo, no crea hábito.
No.
Art al Quadrat, artistes gemeles, mujeres, madres, és el projecte artístic que formen, evidentment, dues germanes anomenades Gemma i Mònica del Rei Jordà. Hola, Gemma. Hola, Mònica.
Hola, què tal?
Bé, és un col·lectiu un poc particular, no? Gemma, dues bessones treballant juntes en un projecte comú.
Sí, com bé has dit, nosaltres ara mateix ens definim com artistes, bessones, dones i mares, i clar, no tot el món compleix aquests requisits, no? I, bueno, pues treballem des de fa 20 anys juntes i, bueno, tenim una visió particular, no? Dins de l'art contemporani, pues tenim una, una visió pues que claro, està determinada per aquestes característiques, no?
Mònica, i sempre heu compartit un poc el projecte, perquè al final durant 20 anys imagina que heu anat creixent, també professionalment i artísticament, i sempre heu anat a la part de dir, escolta, podem seguir treballant junts, evolucionem juntes.
Sí, la veritat és que des del segon any de carrera nosaltres vam estudiar Belles Arts en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles, en la Universitat Politécnica, i nosaltres en el segon any vam fer un treball conjuntament que parlava sobre la nostra identitat com a bessones, i des d'aleshores van dir, mira, nosaltres no, és que el nostre no és una suma, és que és una potència, se potenciem cada vegada que treballem juntes. I des d'aleshores hem anat treballant conjuntament. Sí que és de dir, és que l'única etapa que puga ser més diferent ha sigut que jo vaig seguir després del màster un doctorat, i soc doctora en Belles Arts, i Gemma no, però la resta, encara que m'han fet treballs en paral·lel que no tenien tant que veure en obres artístiques, però la obra artística sempre ha sigut en paral·lel.
Mm-hmm. Gemma, no sé en quina web he llegit que treballar juntes, diguem que potencia molt les vostres forces i els resultats que de manera individual no podeu. I de fet, em ve al cap un dels vostres treballs, que és un autorretrato com a artistes gemeles. Inclús com a autorretrat apareixeu les dos.
Sí, bueno, és una constant que, bueno, que, inclús en l'última exposició que era de també artistes bessones, dones, mares, fèiem una recopilació de diversos autorretrats des de que van ser mares, no? Però és una forma que tenim que, al llarg del temps, veure com és aquesta evolució, no? Nostra. Com ha dit Mònica abans també, o sea, la suma del nostre treball és una potència, no és una suma. I això ho hem vist en algunes vegades que ens han donat pues, beques individuals perquè eren, pues, eren personals, no eren en grup. No s'han sentit ni tan a gust. Sempre hem sentit que ens faltava algo, no? Que per a estar com més redó, no? I això sí que ho tenim quan treballem juntes.
Mònica, el tema de ser bessones ho treballeu molt. De fet, crec que aneu a llançar una publicació que s'anomena Twindentity, que reflexiona sobre això.
Sí, justament aquesta publicació, bueno, ja sí, està a la venda ja. És una vessant de la meva tesis doctoral que tractava d'artistes bessons i com reflectien la seva identitat a través de l'art. I aquesta és una versió més divulgativa, on, bueno, se poden trobar realment curiositats i també una diferenciació, no, entre què és el que nosaltres esperem, o la cultura, què és el que la cultura trau dels bessons i què és el que la gent espera normalment, i sa bessonalitat cultural, i el que nosaltres, o el que jo defenc, és que els bessons que treballen conjuntament és que decidissin treballar conjuntament i decidissin crear una identitat comuna. Aleshores, és un poc marcar aquestes diferenciacions del que ens ve culturalment, el que coneguem com els bessons, l'altre, l'altra edat i les dos cares.
L'antagonista, a voltes, no?
I l'altre.
Un poc l'antagonista, a voltes, no? I l'altre.
Exacte, sí, sí. Però és que la gent espera això i la identitat de bessons no té res a veure.
Sí, un maixit esportista.
Pot ser que tinga part, però no.
No, un maixit esportista i l'altre maixit, no? Que li agraden els llibres, no? I aquesta sensació a voltes, no? Que dius.
Sí. O com, per exemple, el Dr. Jekyll i Mr. Hyde, sí. O qui és el boi, qui és el roí. Tota aquesta cultura que moltes vegades les han demanat. I no fareu un projecte de que una és la bona i l'altra la mala, no és la nostra identitat, no, nosaltres no treballem això.
Gemma, en els vostres treballs, vostres projectes, hi ha una mirada feminista i també una molt compromesa en lo social. Tot això ho reflectiu mitjançant tècniques com, per exemple, sobretot el performance, el vídeo, intervencions artístiques, instal·lacions...
Sí, sempre des dels inicis veien clarament que teníem dos vessants, no? Que una era l'autobiogràfica, que és la que em parla dels bessons, i l'altra la part més social. Nosaltres no la podem, o sea, la distingim, però no estan tan separades una de l'altra, no? Perquè al final, bueno, pues s'apropem des d'una mirada de bessones i des de ser bessones també fem una crítica a la societat, no? O sea, però sí que és veritat que, bueno, pues tenim aquesta part més social, que bueno, que nosaltres sempre estem intentant reflexionar sobre els problemes que ens interessen, els traumes que anem arrastrant al llarg de, per exemple, de la memòria històrica, per exemple, amb la influència de l'Església, i bueno, tot això ho traduïm, com bé has dit, en diverses tècniques. Fa poc vam estar fent una performance en el Thyssen sobre memòria històrica, i bueno, és un tema, pues bueno, que ha, de vegades està l'autobiogràfic i de vegades està més el tema social.
Mònica, i en tot això, en tots aquests temes socials, pues la família, per exemple, també és un tema que ho tracten molt, no? La família tradicional, l'ecologia en algunes obres com per exemple Doble i rèplica o la de Retrato de família.
Sí, a veure, jo crec que les nostres primeres obres potser no sempre hem fet també obres d'art públic, no? Però diguem-les que les obres que han tingut més pes hem començat des de nosaltres, des de la nostra dualitat, des de la nostra família, i a poc a poc se n'hem anat obrint i explorant altres temes que ens preocupaven, no? I, però jo crec que sense també tampoc haver fet un treball interior no hem pogut arribar ahí, no? I sí que és cert que ens preocupen els temes d'ecologia, amb els bodegons, i crec que estem connectades en el món actual, no? Ara mateix el fet de ser mares, no? I com la definició, no? Artistes femenals, mujeres, madres, és perquè nosaltres, en primer lloc, som artistes, i això ja marca també un posicionament polític, no? Les mares està ahí, però no és el que ens definís. I això també és una lluita en el patriarcat, contra el patriarcat, diguem-ne.
Gemma, com bé heu dit, això en certa manera vos posiciona políticament. Creu que l'art hauria de posicionar-se? Jo sincerament, bé, jo crec que sí i no, saps? Per una part crec que sí, però per l'altra volta penso que també pot haver un art més contemplatiu.
Sí, sí. Bueno, de fet, exacte, sí, dues coses, sí i no. L'art contemplatiu ja també és una posició política, no? Jo crec que caben les dues possibilitats, perquè, evidentment, l'art contemplatiu te du altres camins i altres objectius, però jo crec que en el món artístic cap tot, i de fet hi ha pues, molts companys treballant en moltes tècniques i moltes temàtiques, no? I, bueno, la nostra aportació sí que treballem així a prou transcendental, d'una forma molt transcendental, de vegades, que molt seriosa, que de vegades diguem, uf, podríem fer alguna cosa més lleuger, no? Però és que no m'ho sí, és que treballem així. Sí,
sí, tant de patiment.
Però, bueno, sí, tant de patiment, tant de mirar a veure ja sóc per què, l'interès de l'ecologia també. Sempre ho hem tingut, però va aparèixer encara més quan se van quedar embarassades i tenien que començar a nodrir les nostres criatures, no? I aleshores, pues bueno, nosaltres el que ens va afectant en la vida diària, pues després ho traslladem a l'obra artística.
Mònica, una cosa, des d'arrest treballs, per exemple, com són, crec que, les Jotas de les Silenciades, o també el documental que vau gravar de Sacar a la Luz, així, bàsicament se vos considera que esteu fent, en certa manera, algo polític, però al final esteu tractant històries de persones reals i, en certa manera, polítiques també, no?
Sí, a més estàvem cobrint una necessitat que ens vam plantejar des de diversos col·lectius, com és les agrupacions de memòria històrica, que veien que necessitaven d'alguna manera sanar allò que de manera oficial tampoc s'havia dut a terme. I aleshores les obres s'han convertit en un en una manera de sanar aquestes ferides i després que queden també com a patrimoni cultural i oral, no? Perquè, per exemple, vos comenté un poc, no? El vídeo de les xotes de les silenciades, cantem les històries de dones represaliades de la zona de Terol i se canten a través de xotes aragoneses, més tradicionals que podem sentir en qualsevol festivitat, però així li canvien la lletra i se canten aquestes cançons. Aquestes cançons se van gravar en vídeo en les localitzacions on van passar els fets, però sí que és de veres que ens arriben també notícies, no?, de que cada 1 de maig i ses xotes tornen a sonar. S'han convertit en cultura popular. I d'alguna manera se van cobrint ixes necessitats, no? Per a nosaltres és plena d'orgull, eh? També hi havia un grup que ens va sol·licitar incorporar-les al seu repertori. Això significa que és algo que realment es necessitava.
I perduraran, imagina que es van transmitint, no acaben una generació, que moltes coses s'han perdut durant la generació dels nostres avis. Ahí, lo que no s'ha escrit...
Esperem que sí.
Lo que no s'ha escrit i s'ha documentat ja no apareixerà, ningú ho coneixerà, com és el cas també de... conteu un poc el documental de Sacar a Luz, perquè jo no coneixia aquesta situació.
Doncs, el documental va sorgir quan... Després de fer l'exposició que vam fer en el Movim de Jo soy la memòria de les rapades, ens va contactar una antropòloga, psicòloga, que estava fent la mateixa tasca que nosaltres en el seu camp, però en Ciudad Real, i ella tenia una ajuda i van començar a gravar en ella i finalment això es va convertir en el documental, perquè pensaven que teníem com una informació molt valuosa que la gent tenia que conèixer. Bueno, així en Espanya, a les dones que s'eixien un poc del model tradicional de dona o que tenien familiars d'esquerres o dones que estaven marcades, moltes vegades se les detenia i se les llevava el cabell, se les rapava el cabell i les passejaven per els carrers principals dels pobles i se feia tot acte de humiliants per a enfonsar-les, per a marcar-les i eren càstigs aleccionats per a les altres dones per a que no feren el que aquestes dones, no? I aleshores el que passa és que aquestes dones, la majoria ja han mort i el que nosaltres estem intentant és replegar els testimonis de familiars que encara les hagin pogut veure o que tinguin alguna noció d'aquest fet, no? Perquè aquests fets realment eren extraoficials. Llavors no n'hi ha documents del que això passarà. I per això era tan important transmetre aquestes veus d'aquesta gent.
De fet, crec que la vostra pàgina web, no, Gemma, teniu un mapa, no? Un mapa on aneu afegint casos de dones que van sofrir.
Sí, a partir de l'exposició que vam fer a Movim, van començar a recopilar casos. Van començar, doncs, per Sagunt, que és on som nosaltres, però clar, vam veure que era un càstig generalitzat. I una forma de visualitzar que no era un càstig puntual en un poble o en diversos pobles és ubicant en les memòries de tota aquesta gent que trobem, que ens conta que han hagut dones rapades en el seu poble, i aleshores nosaltres en aquest mapa pues, ho evidenciem, no? I, clar, cada vegada se va omplint més i se veu que va ser un càstig generalitzat.
A tota Espanya,
i,
sí.
Bueno, sí, a tota Espanya. Jo, de fet, ara estic en camí a Saragossa i vaig a gravar a persones les seues mares van ser rapades.
Bé, Mònica, com heu comentat abans, heu estat també fa poc a Madrid, al Thyssen, fent una performance. Conta'ns un poc, perquè crec que heu tingut bastant de moviment aquest darrer mes.
La veritat és que sí, el setembre ha sigut molt mogut. Bueno, en el Thyssen van fer una performance del cicle de visió i presència que comissaria Semiramis González
I en esta ocasió el que havien treballat era sobre les paraules que definien a les dones en els processos sumaríssims de la Guerra Civil. I aleshores eren definicions com molt de gènere, no? Era molt habladora, mofadora, peligrosa, i havien agafat aquests termes i se'ls havien ficat en el cos, en un paper transfer, i anàvem en la performance, anàvem llegint d'on venien aquestes paraules i anàvem a arrencar-se de la pell d'aquestes memòries que s'havien quedat en el cos, anàvem a arrencar-se aquestes paraules i les donàvem al públic que les partia en cada lletra. Entonces s'anaven dissolvent aquestes paraules fins que al final composem unes altres de noves en els braços dels assistents, que com per exemple brava, valiente i coses així, no? O sea, transformant aquestes memòries dolentes en algo
positiu,
que realment sanara la memòria d'aquestes dones.
No sé si teniu algun esdeveniment properament, però sí per València.
Justament crec que hi ha una exposició que comissaria Semira Mil González. Crec que és a la nau i el dia 30 crec que s'inaugura. Pendent que ens confirmen, però saben que ahí hi ha una peça nostra.
30 de novembre.
I sí, i després ja també coses fora. Jo ara me'n vaig a Frankfurt, en l'Institut Cervantes, a fer uns tallers i després a Xile. A Xina, que veu duquen bé.
Sí que vols.
A Xile, justament, contant el projecte de les rapades.
Demà també es projecta a Saragossa, de Coros, Danzas y Desmemoria y las Jotas de las Silenciadas, no precisamente así. Van a sentirse los desxotes.
Una cosa, el documental este que hem dit de les dones que rapaven, ¿es pot veure en algun lloc? Perquè sé que feu passes que feu en diferents locals, sí, o en diferents llocs, però ¿es pot veure online o no?
De moment no, però pròximament es podrà veure. Ho posarem en la nostra pàgina web i en xarxes.
Doncs bé, Gemma, Mònica, del Rei Jordà, moltes gràcies a les dos. A veure, repetim, que no me recordo de l'ordre. Artistes gemelles, mujeres madres, moltes gràcies per haver estat este matí així a un dia perfecte. I qui vulgui saber de vosaltres, teniu una pàgina web que és Art al Quadrat, i està genial, o sea, perquè pots veure tots els vostres treballs i ben explicats i bons enllaços. Està perfecta la web que teniu, eh?
Bueno, sempre cal actualitzar coses, però gràcies.
Doncs res, ha sigut un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Eduard.
Tell you just how much I really care. This is a lie.
Edward Beard, que és el que sona, es va formar a Canadà l'any 66. Crec que el nom té alguna relació amb Winnie the Pooh, per lo de Edward the Beard, que crec que s'anomenava així al principi. Bé, això realment no té ninguna importància. Crec que són uns 7 o 8 anys de carrera, no sé si són 3 àlbums, però una carrera molt pop. Imagineu, si té alguna relació el nom amb Winnie the Pooh, imagineu com és la discografia.
Pues yo creo que tiene temas muy chulis, como por ejemplo I Had Dreams, You and I or You Can't Deny It, un tema muy marchoso.
Perdona que no opine igual, Daniel, porque yo creo sinceramente que excepto este tema, que se llama Last Song, el resto de canciones es que no. De hecho, este, por ejemplo, no sé si está con 12 millones de reproducciones en Spotify y el resto está muy, 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 muy por debajo. Pero bueno, claro, si nos fiamos simplemente de la calidad por las reproducciones, podríamos pensar que este programa no tiene calidad. Bueno, que dejamos de fondo que suene la banda Edward Beer y vamos con la agenda.
Sí, sí, vamos con la agenda, que es la parte donde más me dejas hablar.
A ver, Daniel, ya sabes que son 10.000 caracteres los que puedo usar en tu versión gratuita y yo no voy a pagar, porque es que al final se paga por todo en esta vida, incluso por tener entrevistados, parece ser.
La versión ilimitada solo son 5 euros al mes, no te vas a arruinar. Te quitas algún capricho y ya está.
Yo no voy a pagar nada. Si quieres, un día abrimos un crowdfunding y que sea la audiencia la que patrocine tu participación aquí. Eso me parece buena idea.
Ábrelo, ábrelo. Igual te sorprendes.
Va, vamos con la agenda, que si seguimos hablando van a tener que sonar un montón de canciones de Edward Beer de fondo y... bueno, mejor no.
Vale, pero me apunto lo del crowdfunding y se pronuncia Edward Beer. Me sabe mal corregirte en directo, pero me chirrían los oídos.
Sí, tal y como lo estoy pronunciando, me está chirriando a mí también los oídos. Entonces, son Edward Beer. Vale, tomo nota. Muchas gracias. Empezamos con la agenda. Tío, escríbemelo por WhatsApp o algo, tío. No lo digas en directo, en voz alta, porque estoy quedando como un paleto.
Vale, vale, perdona.
Demà divendres 17 de novembre, agents i espectres, grups i multituds en la pintura de Sorolla, la cultura visual d'entreguerres. És una conferència debat a la Nau Asia València i és gratuït i serà a les 7 de la vesprada. També demà divendres dia 17 i dissabte i diumenge, coses que sonen. A ver, va, Daniel, cuéntame de qué va esta obra.
Se trata de una partitura coreográfica que pone el foco en la sonoridad que acontece a la interrelación entre cuerpos y objetos.
Extracta de una obra de Sandra Gómez, interpretada per ella mateixa y per Vicent Gisbert, será a partir de les 7:30 a la Mutant, así a València. Some sunny day. When you've got nothing to do. Encara demà divendres, dia 17 de novembre, de 8 a 9:30, Improlab, teatre d'improvisació a la Casa de Patrais, així a la ciutat de València.
Deberías ir y aprender, tiras mucho de guión, improvisa, suéltate el pelo.
Ja, ja, sí, sí. Objetivo, museo. 18 de novembre a les 12 del migdia. Daniel, coméntame de qué va.
¿Qué pasa cuando una nueva pieza llega al museo? ¿Qué hacen las personas que trabajan en los museos? En este taller se acompañará a un socarrat de cerámica en su viaje por el museo, desde su llegada hasta su exposición en las salas de la segunda planta. Conoceremos los procesos de restauración, registro, documentación y exposición de la nueva pieza.
És una activitat per a xiquetes i xiquets a partir de 7 anys, així que si no tens fills t'hauràs d'adreçar algun xiquet o xiquet com a excusa. Hi ha que reservar a la següent web, mncas@galipat.es. Repeteixo, mncas@galipat.es. I se m'ha oblidat dir que és al Museu de Ceràmica de València. I vaig acabar l'agenda amb la recomanació de cada setmana, aquesta típica recomanació que et fa un amic, algun familiar, que et diu, escolta, has de veure això, has de llegir això, has de veure aquesta pel·lícula, perquè jo entenc molt del tema i segur que t'agrada i et canvia la vida. I ho fas i ni fu ni fa.
Jefe, pues el otro día vi la serie de Sí, primer ministre, que recomendaste un día y me gustó mucho.
Sí, Daniel, la verdad es que esa recomendación, la de Sí, primer ministre, fue una buena recomendación. De hecho, yo se la escuché también hace unos años, yo ya había visto la serie, a Carlos Alsina.
Menuda voz la de Carlos Alsina.
Mira, pues te voy a recomendar una serie que él también ha recomendado y ha utilizado algún que otro corte de audio en su programa. Se trata del ala oeste de la Casa Blanca, de West Wing, una serie de la NBC, la cadena norteamericana, que va a ser creada per Aaron Sorkin y es va a emetre des de l'any 1999 fins l'any 2006. La serie narra la arribada del demócrata Joshua Jett Bartlett que és un personatge que interpreta Martin Sheen a la presidència dels Estats Units, fins que abandona la presidència 8 anys després. Ja sabeu que als Estats Units està limitat el fet de ser president a només 8 anys. Bé, imagineu tot el que ocorre durant tots aquests anys, des de guerres, atemptats, crisis de govern... A vegades és un poc exagerada, ho he de dir, tot ha d'ocórrer, però no arriba a ser tan exagerada com Cuéntame, que aquí sí que els passa de tot.
Hacía 3 décadas que no se equilibraba el presupuesto. De un déficit de 290 millones de dólares hace solo 10 años...
Miles de millones.
¿Qué?
Miles de millones.
¿Y qué he dicho?
Millones a secas. Prosiga.
¿De verdad?
Sí.
De un déficit de 290 mil millones de dólares hace solo 10 años... Oye, en ese chisme está escrito millones.
Sam, es un error.
Volvamos al principio.
És una sèrie molt densa, molt, molt densa, és molt complexa, és difícil d'entendre, no s'entén gairebé res si no tarda la política, però és 100% recomanable. Són 7 temporades, molta paciència, són de vora 50 minuts cadascun, i són 155 episodis. Si t'agrada la política, és com una espècie de manual per a entendre com funciona la política d'avui en dia. I, sincerament, crec que si tens paciència molta, et pot ajudar a comprendre molt com són els polítics i la política que tan de moda està.
Josh, ¿han quemado la hamburguesa?
Espero que no.
No le gusta bien hecha, le gusta quemada.
¿Qué?
La comida.
¿Hamburguesa quemada?
Sí.
¿Seguro?
No voy a mirar tu comida.
Vamos.
No, no, yo lo llevaré.
Piensa que si cae al suelo se hará 1000 pedazos.
¿Qué es el día de la basura?
El viernes.
Te pregunto qué es.
Las noticias que tengamos que darle a la prensa que no nos gusten se las ofrecemos todas juntas el viernes.
¿Por qué todas juntas?
¿En vez de una en una?
¿No es mejor dosificarlas?
Ellos tienen X columnas que llenar, ¿no?
Sí.
Y las llenarán con lo que sea.
Sí.
Y si les damos una noticia, esa noticia irá a X columnas.
¿Y les dais 5?
Exactamente.
¿Y por qué el viernes?
Nadie lee la prensa el sábado.
Os la sabéis todas, ¿eh?
Eso es para CJ.
Fins així l'episodi 80 d'Un dia perfecte, però abans vaig acabar amb una cançó que s'anomena Plantasia. Està a l'àlbum Mother's Plantasia, d'un tal Morgerson, si no recordo mal, és de l'any 76, i és que fa poc uns amics em van regalar, així, de sobte, aquest vinil. Jo els vaig comentar fa un temps que era un disc molt interessant i que si alguna volta podien fer-se amb una còpia, doncs que ho feren. Així que vaig ficar aquesta cançó. Per cert, si voleu, ja sabeu que hi ha un Instagram, no és que tinga molt de recorregut, però allí sí que hi ha com un arxiu de tots els que han passat pel programa i podeu ficar cara a totes i tots els que han passat des del 2018. Bé, ficar cara a tots i totes, jo sí que surto, però tu, Daniel, tu no apareces.
Yo no, ya sabes que no tengo rostro. Bueno, ni rostro ni nada. Pero de tenerlo seguro que más guapo que tú sí que sería.
Supones demasiado. Oye, que igual te genero un rostro o algo con esto de la inteligencia artificial.
No, no, déjalo a la imaginación. Seguro que vas a putear, que te conozco.
No, que sí, que lo voy a hacer. Te voy a generar un careto.
En serio, no lo hagas.
Que nada, que nada. Hala, venga, adeu.
Lo haces porque te he corregido en directo. Rencoroso.